Són les 11. El 8 de novembre li queda una hora i el Catalunya Nit també. Només o encara li queda una hora. Això depèn de com es miri. En qualsevol cas, hi hem treballat molt perquè sigui profitosa.
Catalunya Nit, amb Manel Elias.
Una hora en què parlarem de la manifestació que hi ha convocada per demà a València amb el lema Mazón Dimissió. La vintena d'entitats que la preparen consideren que la gestió que s'ha fet de la Dana ha de tenir un cost polític. D'entrada per al president de la Generalitat Valenciana, però no només. D'aquí una estona entrevistarem els portaveus de tres de les organitzacions que criden els valencians a sortir al carrer demà. De seguida repassarem també les principals notícies a aquesta hora i, com cada divendres, haurem d'aclarir dos misteris. En primer lloc, qui guanyarà una vinyeta original de la Flavita Banana? I en segon, qui ens està escoltant aquí, a la meva esquerra, asseguda a l'estudi, des de les 10 de la nit i fins a la mitjanit? És una artista... diria jo, com a mínim, en sentit doble. D'entrada, ja us puc dir que té una gran veu. De fet, avui hem parlat de les nominacions als Premis Grammy i estic segur que ella té més veu que alguna de les persones que estan nominades o que fins i tot el guanyarà. Però qui és? De qui estem parlant, eh? Això és un misteri. Us haureu de quedar una miqueta més. Som-hi, que tenim 58 minuts per assegurar-nos que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Acaba el dia amb el Catalunya Nit.
I d'entrada, un servei públic dels de veritat. Les notícies principals del dia, tot el més important, el que has de saber ara, condensat en només 5 minuts, gràcies al sotseditor del Catalunya Nit. Sergi Molero, benvingut.
Bona nit.
El Tribunal Superior de Justícia del País Valencià admet a tràmit la primera denúncia d'un particular contra Mazón per inacció durant la Dana.
Sí, ha passat el mateix dia en què hem sabut que Mazón va dinar amb la periodista valenciana Maribel Vilaplana durant les hores crítiques de les inundacions al País Valencià i va estar desaparegut mentre ja circulaven nombroses veus d'alerta per fortíssims aiguats. El dinar amb la periodista es va fer en un cèntric restaurant de la capital. Mazón li va proposat dirigir la televisió pública valenciana a punt. Vilaplana va rebutjar l'oferta.
La direcció del PP i els barons populars continuen sense tancar files amb Carlos Mazón per les primeres hores de gestió de la crisi.
Tot i l'intent de escenificar unitat amb una reunió telemàtica conjunta aquest divendres, el líder del partit, Alberto Núñez Feijó, s'ha limitat a fer una defensa conjunta de les autonomies governades pel PP.
La solidaritat de les comunitats autònomes del Partit Popular ha sido ejemplar. Nadie la ha tenido que solicitar y a nadie hemos tenido que llamar. Esta es la política que sirve, ¿eh? Y esta es la política que necesita nuestro país.
En paral·lel, el president gallec Alfonso Rueda ha afirmat que tard o d'hora s'hauran d'assumir responsabilitats i la madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha demanat que no se la posi al mateix sac que Mazón.
El Departament de Justícia dels Estats Units investiga un ciutadà iranià per un intent d'atemptat contra Donald Trump.
El pla per assassinar Trump estaria instigat per la Guàrdia Revolucionària Islàmica a l'Iran, a la qual, segons les investigacions, l'individu inculpat hauria lliurat un pla el 7 d'octubre per matar el magnat novaiorquès. Tot plegat passa mentre Trump comença a perfilar els membres del seu futur govern, que es posarà en marxa a partir del gener. De moment ja ha anunciat que tria la seva codirectora de campanya, Susie Wiles, com a cap de gabinet per al seu retorn a la Casa Blanca. Avui també s'ha conegut que el propietari de la xarxa social X, Elon Musk, ha participat en una trucada que Trump ha mantingut amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky.
La setmana acaba amb les borses dels Estats Units assolint nous rècords impulsades per l'elecció d'aquí de Donald Trump.
Els dos principals índexs s'han enfilat fins a nous màxims històrics. El Dow Jones ha superat durant la sessió de divendres els 44.000 punts. Mentrestant, l'índex tecnològic Nasdaq ha anat més enllà del seu sostre històric i se situa per sobre dels 19.300 punts. Pel que fa als valors individuals, destaca Tesla, propietat d'Elon Musk, que des de dimecres s'ha disparat un 28%.
Sí, sí, això encaixa amb els resultats de les eleccions nord-americanes. I ajornen fins diumenge la posada en marxa del tram del tramvia de Barcelona entre Les Glòries i Verdaguer perquè no coincideixi amb l'aturada de 24 hores que els treballadors comencen aquesta mitjanit.
El viatge inaugural que havien de fer demà el president de la Generalitat i l'alcalde de Barcelona ha quedat suspès. Creuen que no hi ha garanties que el nou tram del tramvia funcioni amb normalitat per la convocatòria de vaga. Per tant, ho ajornen fins diumenge a les 5 del matí, que és l'hora habitual del començament del servei. Amb motiu de la vaga, els serveis mínims per demà són del 33%. Això vol dir que només passarà un tramvia, o com a molt dos, cada hora a cada línia.
En surt avui a l'aeroport del Prat quan un avió s'ha avariat en plena maniobra d'enlairament.
L'aparell de la companyia Vueling havia de cobrir el trajecte Barcelona-Granada. L'aerolínia ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies que la nau ha patit una incidència tècnica, sense entrar en més detalls. Vídeos enregistrats pels passatgers mostren una deflagració a la part dreta de l'aparell, a la zona de l'ala, quan agafava velocitat per enlairar-se, o bé una fumera intensa sortint de l'ala un cop la nau ja s'ha aturat. Finalment, el passatge, sense cap afectació, ha tornat a la zona d'embarcament fins que ha pogut agafar un altre avió de la mateixa companyia.
De vegades es parla de la lentitud de la justícia i també hem de parlar de vegades d'investigacions molt i molt llargues. 23 anys després de l'assassinat a Sabadell d'Helena Jubany, continua havent-hi novetats.
El jersei que duia el dia de la seva mort, l'any 2001, hi ha restes d'ADN que són compatibles amb el principal investigat pel crim, Santi Leiglesia. Així ho conclou la Unitat d'Anàlisis Científiques de la Policia, que ha enviat el seu informe al jutjat de Sabadell que porta el cas. Han fet dos tipus de proves amb tècniques noves que determinen que és 24 vegades més probable que l'ADN trobat al jersei sigui de la Iglesia que d'altres persones. També indiquen que no s'hi ha trobat ADN compatible amb altres investigats.
I aquest és un dels pianos més famosos que es puguin escoltar avui en dia. És el de Ludovico Einaudi, que presenta el seu pròxim disc, The Summer Portraits, al Gran Teatre del Liceu, dins del Festival de Jazz de Barcelona. L'àlbum es publicarà al febrer i està fet de cançons inspirades per la història que hi havia al darrere dels quadres que va trobar a la seva casa d'estiueig. Barcelona, Marc Ruiz.
Aquesta és la primera vegada que Einaudi interpreta les cançons que formaran part del disc The Summer Portraits, que es publicarà el 31 de gener, perquè és a Barcelona on ha començat la gira. D'aquest disc se'n coneixen dues cançons, Pazos i Rose Bay, amb la que ha obert el concert, però aquesta nit s'han pogut sentir cinc peces més, com Maria Callas, Punta Bianca o Santiago. Més enllà dels nous temes, el públic ha aplaudit amb ganes Eros, un ostinato del piano i la corda, amb pizzicatos i el cello que mana. Ha acabat amb una explosió d'aplaudiments que ha fet que Einaudi s'aixequés, es girés i agraís l'ovació amb la mà al cor. I és que Ludovico Einaudi actua d'esquenes al públic, com si volgués cedir el protagonisme a la partitura, lluminosament blanca sobre l'acat negre del piano, o els 12 músics que l'acompanyen. A mig concert s'ha quedat a soles amb el piano i ha creat una suite amb fragments de Nuvole Bianche i una matina que ha redibuixat, reconstruint-les, afegint-hi colors i dolçor, com si volgués no deixar-les mai. Faltava encara, però, una altra obligada, just abans dels visos. Experience ha fet aixecar tot el Liceu amb els fans aplaudint i cridant per deixar anar tota l'emoció continguda durant el concert. Perquè Ludovico Einaudi té un poder mesmèric sobre qui l'escolta. La seva música conté emocions, albades, ocells o brisa fresca a partir de motius repetitius, obstinats, que sonen lleugers, eteris, amb petites frases de cello que se t'emporten, violins que t'esquincen l'ànima amb l'arquet i finals abruptes que et deixen al caire de l'abisme.
Del piano de Ludovico a la sintonia dels esports, avui amb Damià Aguilar. Bona nit, Damià.
Hola, bona nit.
El Barça de bàsquet ha guanyat el Baskonia en partit de l'Eurolliga i es posa líder, això el dia que hem conegut els avenços definitius entre el Barça i la multinacional Nike, de cara a signar, en paraules d'una font blaugrana, el millor contracte de patrocini del món del futbol. Explica'ns això.
I el dia que el migcentre blaugrana Marc Casado, de 21 anys, s'estrena en una convocatòria amb la selecció espanyola de futbol, però també el dia que la maratoniana paralímpica Elena Congós sap que començarà a cobrar una beca de 2.000 euros mensuals.
Doncs va, som-hi. Comencem per aquest possible contracte de patrocini entre el Barça i Nike, que ha de ser el millor del món del futbol.
Aquesta és una informació que ha avançat RAC1 i que hem pogut confirmar a Catalunya Ràdio. De fet, el president Laporta, que ja havia fet aquesta frase, millor contracte del món del futbol, ha convocat una junta extraordinària avui per anunciar-ho. Penseu que l'actual contracte caduca el 2028 i aquesta nova signatura, que no sabem quan serà, ja implicarà incrementar els ingressos. Es diu que aquest nou contracte es podria allargar fins al 2038 i seria progressiu en ingressos. Diners, els d'ara, que haurien de permetre prorrogar la inscripció, per exemple, de Dani Olmo.
Que de moment està funcionant bé. En bàsquet, el Barça és líder de l'Eurolliga amb la sisena victòria en 8 partits.
Un partit que, com sempre, hem narrat per l'app de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. Dit això, Barça 91, Baskonia 68, amb 17 punts de Vesely i 15 de Punter. Ha tornat Joel Parra, que ha disputat els seus primers 2 minuts europeus. L'home descartat, atenció, ha estat Willy Hernán Gómez. I Joan Peñarroya, el tècnic blaugrana, feia aquesta valoració.
Un partit que crec que comencem molt bé, sobretot defensivament. Els nostres 6-7 primers minuts són molt bons a darrere. Això ens permet també trobar situacions en carrera i crec que aquests primers minuts marquen una mica el camí a seguir durant tot el partit.
I encara en clau blaugrana, Marc Casado, convocat amb Espanya.
És la principal novetat en la llista del seleccionador espanyol Luis de la Fuente per als partits de la Lliga de les Nacions de Futbol contra Dinamarca i Suïssa dels dies 15 i 18 de novembre. El mig centre és un fix de Flick. També són a la llista dels catalans David Raya, Òscar Minguesa, Marc Cucurella, Dani Olmo i Lamine Yamal. També hi ha el canari Pedri del Barça, però no els seus companys Pau Cubarsí ni Gavi.
Molt bé, que encara estan tocats, suposo, perquè si no el Pau Cubarsí hi seria, segurament.
Sí, per aquest tema de la galta, no?
Aquest,
el
sí.
Tema de Gavi, doncs, com encara està tendre de la sortida de lesió, doncs no el criden.
Molt bé, i una persona que vam tenir aquí asseguda, que vam entrevistar fa no gaire, la maratoniana paralímpica Elena Congost, que ha d'estar contenta perquè ja té la seva beca.
Ella i el seu guia. Però
exacte.
Ella vol el bronze, que no li van donar a París, i per això segueix lluitant amb el seu advocat. El Comitè Paralímpic Espanyol avui li ha concedit una beca Adob extraordinària, com si hagués guanyat aquella medalla. La de GURB cobrarà una beca de 2.000 euros mensuals.
Teníem el dubte, potser, de quin tipus de beca seria, quan la començaríem a cobrar, no? Teníem forces dubtes, i confiem amb la seva paraula, però, bueno, clar, també necessites, no?, trobar una mica la llum i que les coses siguin oficials. Per fi avui ha arribat el dia i la veritat que molt contenta, tranquil·la i sobretot, no?, per poder continuar la meva carrera esportiva i molt, molt agraïda pel recolzament i el compromís.
Aquestes són declaracions de l'entrevista aquest vespre al Tot Costa. L'Elena Congost va ser desqualificada per deixar anar la corda que la lligava al guia, que va tenir un defalliment, recordeu, a pocs metres de la meta d'aquella marató. I acabo amb futbol de primera, perquè s'ha jugat de la 13a jornada del primer partit Rayo Vallecano 1, Les Palmes 3. Atenció, perquè aquest resultat fica l'Espanyol al descens, i l'Espanyol no juga aquesta jornada perquè el partit contra el València s'ha ajornat per la Dana, per tant, estarà uns dies més en descens dels normals. Demà a les 2, Reial Madrid a la Ves, diumenge a 6:45, Valladolid-Girona, i a les 9 del vespre, Reial Societat-Barça.
Doncs nervis per als seguidors de l'Espanyol, esperem que les coses millorin. Moltes gràcies, Damià, bon cap de setmana.
Bona nit.
A punt d'arribar a 11:15 de la nit, us volem parlar de la manifestació que hi ha preparada per demà a València sota el lema Mazón Dimissió, convocada per més d'una trentena d'entitats i sindicats valencians. És a les 6 de la tarda al centre de la capital i volen protestar contra la gestió de la catàstrofe per la Dana. I ara tenim l'oportunitat de parlar d'algunes d'aquestes portaveus de les entitats convocants. Tenim, per una banda, escoltant-nos la Beatriu Cardona, que és portaveu de la Intersindical Valenciana, i aquí ja vam tenir l'ocasió de saludar fa unes nits. Beatriu Cardona, bona nit.
Hola, molt bona nit.
Exacte, de nou, sí, un plaer tenir-te aquí amb nosaltres una vegada més, i també acompanyada de l'Anna Oliver, que és presidenta d'Acció Cultural del País Valencià. Bona nit, Anna.
Hola, bona nit.
D'entrada, per què heu decidit convocar ja una manifestació? Perquè suposo que d'una banda valoràveu si esperar a que la cosa estigués una mica més avançada, perquè encara hi ha molta feina per fer. Per què creieu que és important protestar ja?
Doncs mira, Anna, comencé jo mateixa.
Exacte, va dir-ho endavant.
Sí, és que sí. Ens complementem molt bé totes. Són quatre, les coportaveus. Avui en teniu a dos només.
Molt bé.
No, doncs nosaltres ja des del primer moment, de fet, tens a Anna Oliver, que va ser una de les impulsores d'una reunió en què els moviments socials del País Valencià, no només de la ciutat de València, vam decidir de manera totalment horitzontal, assembleària, i donant un exemple de consens, que era necessari fer una manifestació immediatament. Nosaltres som conscients de la importància de les feines de neteja. De fet, moltes estem col·laborant directament amb, netejant, i les que no estan directament estan indirectament en recollida i lliurament de material. Però això és important, ajudar és important, però no és menys important posar negre sobre blanc de la denúncia ciutadana davant de la gestió criminal d'esta catàstrofe que ha fet el govern de la Generalitat. Per nosaltres, les víctimes, perquè tinguin justícia, ha de ser una justícia completa, i això implica responsabilitats polítiques per part del Consell de Mazón amb ell i tot el seu consell al complet, i també l'assumpció de responsabilitats, fins i tot penals, no? El dia per a nosaltres és molt oportú, i l'hora més encara, perquè la manifestació està prevista en un horari que no entorpeix en absolut la tasca de les persones voluntàries. I de fet tenim crida d'algunes zones properes a València, de les més properes a València, de persones afectades que volen vindre a la manifestació.
Teniu previsió de quanta gent pot arribar a venir a hores d'ara?
Això és impossible de saber, però el que sí que tenim són els inputs que ens arriben, no? La manifestació està arribant-nos la convocatòria o la crida d'aquesta sol·licitud de que organitzem autobusos des dels grups més diversos, no? Inclús des de grups que inicialment eren reacis quan anunciaren, perquè hem de pensar que nosaltres actuarem amb immediatesa absoluta, vull dir, percibirem la ràbia, la indignació, i ens esforçarem en canalitzar-la, no? I que això cristal·litzarà, i que aquest espai d'exigència de responsabilitats no fora ocupat per l'extrema dreta, però tampoc per el relat de la dreta que governa el País Valencià, no? I en aquell moment, per a molta gent havia incomprensió, no? Què feu convocant una manifestació per al 9 de novembre? Doncs, aquests mateixos grups, molt menys polititzats, molt menys organitzats, en aquests moments el que estan dient és: aneu a fer autobusos? On puc informar-me? Com puc anar? N'hi haurà molta gent, serà tranquil·la, vaig amb la família, se va a fer una columna de damnificats que vol acudir, com podem accedir a la capçalera? Per tant, nosaltres l'únic que vam ser va ser el que ha de ser una entitat social en el País Valencià, no? Avantguarda i posar-se al capdavant de la gent que en aquells moments tenia altres prioritats, que encara avui és la vergonya, una setmana després, continuen comptant, sobretot en el voluntariat, no? I continuen llevant fang i continuen rebent a seus familiars que han mort en aquesta catàstrofe i soterrant-los. Per tant, el que nosaltres fem és alçar la veu per tota aquesta gent que no pot fer-ho, no? O que no està en situació anímica de posar-se davant d'aquesta crida d'exigència de responsabilitats. Però, bueno, tots els inputs que arriben és que molta gent vol participar a la manifestació.
Avui mateix hem conegut dues notícies que no sé si són arguments també perquè més gent es mobilitzi. Per una banda, aquest dinar del president Carlos Mazón amb una periodista que es va allargar fins ben entrada la tarda, quan ja la situació era molt complicada. Què en penseu?
A veure, més que amb qui estava dinant el president, és important. Quan era aquest dinar? Efectivament, en un moment en què ja Xiva i Utiel estaven inundades des de feia hores, perquè les inundacions de Xiva i Utiel van ser al final del matí, o sigui, quan? Totalment inoportú. I segona qüestió d'aquest dinar, per a què era aquest dinar? Perquè si l'excusa era perquè anava a oferir-li la direcció de la Ràdio Televisió Pública Valenciana, aleshores ja l'escàndol és majúscul. Ja és una mostra més de com des del Partit Popular, que en la seva acció de govern està destruir qualsevol llum de democràcia que pugui haver al País Valencià, vol manipular els mitjans de comunicació. Per tant, bueno, més enllà de qui fora, l'important és quan i per què era, per a continuar tapant les seues corrupteles. El que suposa que no s'esperaria mai en la vida és el desastre tan elemental, i no se l'esperaria perquè la seva incompetència el precedeix, no només de quan és president de la Generalitat Valenciana, sinó que ha sigut també president de la Diputació d'Alacant. I, clar, és una persona d'una ineptitud manifesta, que damunt del poc que sàpiga fer és estar al servei de la patronal. Per tant, i demà segurament tindrem algun altre escàndol, sabeu? Perquè això ja arriba a un nivell estratosfèric de vergonya aliena, fins i tot.
Ara comentarem la segona notícia que us avançava, però ara que estàvem parlant de Punt i de la televisió pública valenciana, que aquests dies molts hi hem connectat per informar-nos també i tenir més fons sobre tot el que estava passant, com valoreu el paper que està fent aquests dies?
Bueno, indispensable, com correspon a un mitjà públic. Informant sobre el terreny, amb contrast d'informació, preguntant a la gent sobre les seues necessitats, bueno, i donant molta informació, desmentint molts desbulos. És impressionant, per a mi sí que és important que la seva obsessió per el control del mitjà públic de comunicació, que no hem d'oblidar que el Partit Popular ja va tancar Canal 9. Quan no se va plegar a les seues condicions, la seva opció democràtica va ser tancar i tirar al carrer a tots els treballadors de Canal 9. I en aquests moments que ha eliminat el Consell Ciutadà i que ha intentat controlar com se trien els òrgans directius d'Apunt, el reblar el clau era i se tria de la direcció d'Apunt, no? Que no fa ninguna falta i que ningú està qüestionant l'actual, i ell busca un recanvi, no? I, a més, fer-ho sense dir-ho públicament, perquè si és el president del govern i està valencià i està en una reunió de treball, té obligació de fer-ho constar en la seva agenda pública. I, en canvi, no ho ha fet. Ha anat donant una excusa sobre una altra fins al punt que avui el president de la patronal ha tingut que girar a desmentir de no, en mi no estava dinant. O ha permès l'especulació de si estava celebrant l'aniversari d'una consellera. Si era un dinar privat, que ho diga. I si era un dinar de treball, que el publique. Al final és l'obsessió perquè els periodistes no puguen donar una informació veraç i una informació per a que la ciutadania tinga una consciència crítica i una valoració de quins són els fets i pugui decidir, no? És vergonyant.
L'altra polèmica que us volia...
Si em deixes afegir un momentet una cosa, sí, també mostra de com viu fora de la realitat, perquè pensar que estàs pegant-te un dinarot en el centre de la ciutat de València i que això no va a saber-se és creure't totalment impune. Això també és una... Són també un caire més, fins i tot més llanístic, que van veure en els pitjors anys de Camps i d'Alberto Fabra quan Alberto Fabra va tancar Canal 9.
L'altra polèmica que us volia comentar, que l'arrosseguem des d'ahir, és el paper també de la consellera d'Interior, que per una banda explicava ahir en una entrevista a Punt que no sabia que hi havia un sistema d'avís a la població fins al mateix dia a les 8 del vespre, i per altra banda avui unes imatges de Televisió Espanyola demostraven que a les 7 ja se li estava informant sobre aquests avisos.
És que, sí, clar, és... per això dic que cada dia tenim un detall més d'esta cadena d'errades garrafals, i jo el que no entenc és com és possible que no hi hagi ningú en aquest Consell que tinga la mínima dignitat d'anar-se'n a sa casa i de dimitir. Com és possible que una consellera que té la competència de les emergències puga dir tranquil·lament que no sabia que existia el sistema d'alertes als SMS? Però, clar, és la tònica en el Consell. El secretari autonòmic d'emergències no ha aparegut en cap moment. El mateix dia de la dona estava dinant en una federació de bous. I així tot. És que ja vos dic, els nivells de vergonya són difícilment explicables. Si això no estiguem patint-ho, fins i tot seria motiu de riures per com de ridícul és. És que la realitat supera la ficció amb escreix. Mm.
Doncs, Beatriu i Anna, ja hem dit que teníem el 50% de les portaveus, però volem ser majoria. Afegim-hi Alexandra Usó, que és portaveu d'Escola Valenciana. Alexandra, bona nit.
Hola, bona nit a tothom.
Hola, d'entrada, la primera pregunta és sobre la situació del professorat, dels mestres, al País Valencià aquests dies, que suposo que esteu vivint una situació molt complicada, tant a les zones afectades, evidentment, on ni poden començar a reprendre's les classes, com també, per exemple, a la mateixa ciutat de València, on, si no ho tinc entès malament, és on s'està acollint a alumnes que encara no tenen la seva escola a punt.
Així és, o sigui, alumnes que no tenen la seva escola a punt, i hi ha un percentatge altíssim. Molt pocs encara estan sent acollits, perquè el procés no és tan fàcil ni tan ràpid. Però deixa'm que abans de continuar en aquesta resposta, sí, que diga que el dia que se van produir els esdeveniments terribles i amb tal virulència, les escoles no es van tancar, d'acord? Van estar obertes. Significa això que el professorat de primària que acabava a les 5 de la vesprada i que no treballa en els centres, en els pobles dels centres educatius, havia de desplaçar-se. És a dir, és que el que comentaven tant Beatriu com Anna és tot tan increïble, i si hi hagués hagut una bona planificació, segurament el desastre material igual seria probablement molt igual, però almenys el personal seria bastant diferent. Però sí, el que estem intentant és que aquest procés d'acollida de famílies, de centres educatius que poden fer-se càrrec d'alumnat, siga el més ràpid possible, perquè pensem que els estudiants, els menuts, els més grans, quan més temps estiguen amb el seu grup d'iguals i amb els centres educatius, més pront podran tornar a aquesta normalitat que necessiten.
Doncs ara seguim conversant amb tu, perquè tinc moltes preguntes també sobre la situació de l'escola i el que va passar aquells dies. Deixa'm acomiadar les teves companyes que hem estat parlant fins ara, la Beatriu Cardona. Moltíssimes gràcies per atendre'ns una nit més, Beatriu.
Gràcies a vosaltres. És un, de veres és un goig com ens ateneu i com esteu fent seguiment de la catàstrofe. De veres, moltes gràcies.
És la nostra obligació. Moltes gràcies a vosaltres. I Anna Oliver, també presidenta d'Acció Cultural al País Valencià. Moltíssimes gràcies i bona nit.
Bona nit. Agrair-vos, perquè una de les coses, si és que aquesta situació té alguna cosa bona, és que ha aflorat claríssimament les connexions i els lligams històrics entre Catalunya i el País Valencià. Gràcies per estar aquí.
Gràcies i bona nit. I, Alexandra, ens explicaves bé la situació aquell dia mateix. Creieu també, perquè ja hem vist que el lema de la manifestació i els lemes han de ser curts, contundents, així ja estem acostumats, és dimissió, Amazon dimissió. No sé si també demaneu la dimissió dels responsables d'ensenyament.
Home, per suposat, o sigui, del responsable de Rovira, perquè com és possible que tot i les alertes que teníem de la MET al matí, els avisos que havia fet a punt, la Conselleria d'Educació no mogués fitxa ni aquest dia ni el dia posterior, d'acord? Ho deixa en mans, el dia posterior ho deixa en mans dels batlles, dels pobles, que estaven relativament prop, i ben bé fins a la setmana següent la Conselleria no l'hem escoltada dir absolutament res. I ara està tenint iniciatives, com te diria, molt poc pràctiques de desplaçar alumnes d'una població a una altra, que ja veurem com ho resol, no? Vull dir, realment sembla mentira que una conselleria que ha de tindre cura de l'alumnat, dels infants, doncs no estiga a primera línia mirant a veure les necessitats que hi ha. I no hi són ni la Conselleria d'Educació ni cap conseller, a més dels que tu has comentat, com la Salomé Prades, que com a responsable d'una conselleria no sap ni els mitjans que té a l'abast. O la Núria Montes, la consellera d'Innovació tan poc empàtica, que va demanar als familiars que no s'aproparen als morgues per veure si tenien els seus familiars. Vull dir, és que és tot... És un despropòsit perquè tenim al càrrec de les institucions, tenim a persones que no són professionals.
Des d'Escola Valenciana heu llançat la campanya Un euro llavor de solidaritat. Com funciona? En què consisteix? I suposo que és per ajudar els centres afectats per la Dana, eh?
Sí, hem aprofitat un projecte que ja fa anys que teníem, que anava relacionat en la celebració del Dia de la Pau, el 30 de gener. Doncs hem rescatat aquell projecte, que era un projecte de l'alumnat, fer aportacions d'un euro, i eren aportacions que nosaltres derivàvem a una ONG. No? Hem tingut diferents ONGs cada any, Escoles Solidàries, Open Arts, però enguany ara hem decidit rescatar aquesta campanya que molta gent, molts docents coneixen i moltes famílies, amb l'objectiu de poder recaptar diners per a després poder reinvertir-los en les escoles, tant en material per les biblioteques, pues això, llibres, també poder fer alguna cosa de contacontes, tot allò que puga, com te deia abans, intentar tornar a aquesta normalitat que necessiten els xiquets i les xiquetes.
Doncs tant de bo que sigui ben aviat. Moltíssimes gràcies, Alexandra Usó, portaveu d'Escola Valenciana, per acompanyar-nos al Catalunya Nit. Una abraçada ben forta.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.
I ara podem incorporar a la conversa Vicent Flor, que és escriptor i sociòleg, que ha estat director de la institució Alfons el Magnànim, Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació, i per tant volem incorporar també la seva visió. Vicent Flor, bona nit.
Hola, bona nit.
D'entrada, com ara escoltàvem, i es preparen mobilitzacions per demà, com es canalitza, com s'exterioritza en una societat un malestar que provoca primer una catàstrofe i després la sensació que ha estat tan mal gestionada?
Sí, la veritat és que el nombre de morts és propi d'una república bananera, és indignant, i el dolor per les pèrdues materials, que probablement per manca d'inversió i per la quantitat de pluja eren en certa mesura inevitables, tot i que si s'haguera avisat a la població una part de mobiliari s'haguera salvat, pues és la ràbia de que la majoria d'aquestes morts haurien sigut evitables de no haver una negligència criminal per banda d'un govern que es dedica a moltes coses que són impròpies d'una societat democràtica, des d'atacar la llengua compartida fins a utilitzar els mitjans per a aprofitar-se'n, no? I després, quan han d'estar a l'alçada dels ciutadans perquè és necessari, pues es deixen a l'estacada. La veritat és que té, si no fora per la tragèdia, el que estem coneguent ara té aspectes còmics, en el sentit de que un president de la Generalitat ha d'estar a l'alçada mínimament de les circumstàncies, i estem veient que no ho està, des de l'ú.
Avui que mirava el llistat de totes les entitats convocants a la protesta de demà, que reclama la dimissió d'Amazon, i són més de 20, però veia que totes les podríem qualificar, com a mínim a mi m'ha semblat, de molt d'esquerres. No sé si la protesta demà serà una protesta també de l'esquerra contra la dreta o si creu que el malestar està sent bastant transversal.
És evidentíssim que hi ha un malestar general en la ciutat valenciana. Avui sí hi ha una enquesta, prenen totes les dades amb molta cautela, però que mostraria una baixada molt significativa del Partit Popular per la gestió que hi ha hagut. És evident que els partits polítics que donen suport al govern no van a donar suport de mala convocatòria. Però la ciutat valenciana demana oscil·la entre dues coses, entre les persones que volen canalitzar la ràbia contra este govern i les persones que estan de dol. Però no n'hi ha, pràcticament no hi ha ningú que estigui així a defensar este govern perquè la gestió ha sigut nefasta, no? En aquest sentit, demà és una primera mobilització i si se mantenen les coses així, suposa que n'hi hauran de noves per intentar mostrar que esta societat, malgrat els seus dirigents, té una societat civil que respon i que protesta, no? Perquè és el mínim que podem fer, no? Hem vist en aquest intent de manipular no, ara no és el moment de parlar d'aquestes coses, ja en parlarem més endavant. I després tenim proves, el que passa a la Comunitat de Madrid, en la gestió de la pandèmia, que no és així, el que volen és perpetuar-se. Però un governant que tinguera un poc de dignitat haguera dit, mireu, acabe la gestió de la crisi, però ja vos anuncio que una vegada acabe la gestió de la crisi dimitiré perquè no està a l'alçada. I això com a mínim genera una certa recredibilitat dels ciutadans en la classe política. No ha estat així i veurem què passa demà. Però jo crec que demà les protestes molt transversal amb independència de qui convoca. Vull dir, hi haurà molt de ciutadà normal que anirà a manifestar la seva ràbia contra una gestió nefasta.
Des de Madrid, des del PP, veiem una mena de equilibris entre no voler criticar la gestió que ha fet Mazón de tota aquesta catàstrofe natural i, per altra banda, tampoc el defensen, o sembla que el defensen cada vegada amb més distància. La sensació és una mica que si cau, que caigui ell, però que no ens afecti a nosaltres. Vostè creu que podrà aguantar el govern de Mazón gaire temps?
Jo, bueno, els socials quan fem pronòstics m'hem equivocat moltes vegades al llarg de l'història i tendríem que ser cautelós, però diria que fins i tot he tingut oportunitat de veure la portada d'un diari d'una capçalera madrilenya de dretes molt coneguda que indica que estem davant de les últimes hores del senyor Mazón, no? Sobretot per la mala gestió constant i les mentides constants, no? Avui, gràcies als mitjans de comunicació, a les xarxes, és molt difícil mentir d'una manera tan evident com ha intentat mentir el senyor Mazón i les conselleres, i clar, arriba un moment que això és difícilment sostenible, amb independència de que jo soc dels que pensa que tampoc des del govern espanyol s'ha estat a l'alçada de les circumstàncies, però evidentment la responsabilitat corresponia a la Generalitat Valenciana, que era qui tenia les competències i que a més no va permetre que fos el govern espanyol qui liderara això. Per tant, bueno, pues, la responsabilitat està molt bé, però l'has d'assumir d'una manera adequada. Jo crec que ni cap ciutadà pot entendre que, havent una alerta roja, el president estiga fent altres qüestions. Vaig a deixar-ho així perquè avui pues, tots hem conegut que el president estava en un dinar llarg i sense estar comunicat. Això és impropi d'un responsable democràtic, no? I les conselleres corresponents tampoc han estat a l'alçada. Jo crec que en aquest sentit, bueno, pues demà n'hi haurà una, jo espero i suposo que serà una gran mobilització de la ciutadania de expressar tristesa i ràbia. Les dues coses que és el que sentim molts valencians. Tristesa, perquè evidentment són més de 200 persones mortes, i ràbia perquè eren morts evitables, no? Les morts sempre són dolorosíssimes, però quan són evitables pues fa més ràbia encara.
Fa pocs dies teníem l'oportunitat de conversar amb Paco Cerdà, l'escriptor també valencià, que ens feia un dibuix paradoxal entre aquesta imatge que hi ha de València com a llevant feliç, amb les seves platges tranquil·les retratades per Sorolla, i en canvi com ben al contrari, l'aigua acostuma a fer més mal que una altra cosa a València. I vostè té un llibre que es titula Societat anònima, els valencians, els diners i la política, que segurament té molt a veure amb el que està passant aquests dies. Vostè ja deia al principi la manca d'inversions. Com queda la imatge de València després de tot això?
Bueno, un dels grans problemes que arrosseguem és que, malgrat que els números objectius, el País Valencià és pobre respecte a la mitjana espanyola, està per davall del 90% de la renda mitjana, i malgrat això rep un finançament i una inversió anual inferior a la mitjana per habitant, és a dir, som pobres i ens tracten com a rics. Malgrat això, la gestió dels governs, sobretot del Partit Popular, en la corrupció i la mala gestió, dona peu a una imatge de que ens sobren els diners i de que no som capaços d'autogovernar-nos, que alguns han intentat aprofitar des de Madrid per a intentar mostrar que els valencians seríem una mica incapaços, no? És veritat que hi ha governants que han estat incapaços, però no és veritat que la ciutat valenciana sigui incapaç d'autogovernar-se, no? I a més, no oblidem que una part dels mals de la ciutat valenciana no són exclusius de la ciutat valenciana. Avui mateix hem vist que un alt dirigent policial pues, tenia 20 milions d'euros en casa amagats, que són molts diners per amagar-los. No sé. Jo pensava, prometjava a la meva parella, dic, com és possible guardar tants milions en casa, no?
Sí.
I bueno, pues, això no és responsabilitat dels valencians, vull dir, i ningú diu, home, com que ha hagut esta corrupció tan gran, anem a tancar la Policia Nacional Espanyola. No, això no ho diu ningú, però en canvi sí que hi ha veus de anem a tancar la Generalitat Valenciana. Jo crec que la ciutat valenciana és bastant desconeguda. A més, vull destacar que una part molt important dels afectats són de classes treballadores. És a dir, l'Horta Sud hi ha una part important de població de renda baixa, treballadores, i per tant ha fet més mal que a les classes més benestants valencianes. La ciutat de València en general ha sigut ben parada, exceptuant un barri, la Torre, i algunes pedanies que estan a l'oest del Nou Lliu del Túria, amb la qual cosa se donava una situació un poc paradoxal, no? Que jo crec que una part de l'elit política valenciana no era ni tan sols conscients de lo que passava, i d'això s'explica la gestió tan nefasta i, al parer meu, criminal de la Generalitat Valenciana.
Vostè creu que aquí pot haver un punt d'inflexió? És a dir, que aquesta tragèdia pot servir perquè tot això canviï?
Espere que sí. Jo crec que hem de prendre consciència que el Mediterrani és una zona de risc objectiu per a la població. Tenim problemes de construcció en zones inundables. No oblidem que, com igual que passa a Catalunya, el País Valencià en els 60 eren 2,5 milions de persones i de fa un temps sense anys som el doble. Clar, això ha generat un procés d'urbanització generalitzada en zones més d'en baixa qualitat constructiva i en zones que no corresponien, i això ha generat un mal terrible, no?, a molts nivells. Espere que ara se milloren els protocols, que la gent sigui conscient. Jo tinc un fill estudiant treballant a Luxemburg i me diu que ja ha rebut 8 avisos en el temps que està i porta no arriba a 2 anys i que no ha passat res. És a dir, en aquests temes sempre és millor pecar d'exagerat que passen aquestes coses, perquè la majoria de la gent, en aquest moment no plovia, estava relaxada i es va pillar sobtadament. I això és evident, que avui en les tecnologies que tenim no pot passar que la gran riuada del 57, en un moment en què no hi havia mòbils, en què els mitjans de comunicació eren com eren, ja que eren menys morts que el que ha passat avui, no? Que probablement alguna mort haguera hagut, sempre hi ha alguna gent imprudent o sempre hi ha gent que, malgrat tot, no fa cas als avisos de les autoritats, però no estaríem parlant de 200 i escàs persones. És un nombre que cada vegada que el sent més borrone, perquè perquè són molta gent que avui tindria l'oportunitat de seguir vivint, perquè malgrat tot les cases i els negocis amb una sèrie d'inversions se poden recuperar, les vides no. De tota manera, també tinc que dir que ha afectat moltíssim econòmicament el País Valencià, en el sentit que l'Horta Sud era la zona en la que estava fonamentalment la gran part de la indústria de l'àrea metropolitana de València. Amb la qual cosa, un país estava empobrint des dels 80, que insistís que el 90% de la renda mitjana, un país pobre probablement estarà empobrint-se. I a més, amb un govern que aposta molt per la rajola i el turisme en un context en el que això no, ja s'ha comprovat que no funciona. És a dir, la ciutat valenciana té problemes i en cap cas som un levante feliç. És veritat que, malgrat tot, aquesta societat són capaços de traure ironia i se fan moltes iniciatives, però en cap cas la idea del levante feliç és una idea que des del centre interessada, no? És a dir, el desatenem, però són feliços, no? Bueno, pues, jo crec que això és una línia política molt clara que el que busca és el que està passant, no? Que Madrid cada vegada és més rica, cada vegada té més oportunitats i els perifèrics, entre cometes, en tenim menys, no?
Vicent Flor, ha estat un plaer escoltar-lo. Moltíssimes gràcies i bona nit. I tirant de la ironia, bona nit a vostè i al gato o gata, també, eh?
Sí, estic, m'ha pillat en casa d'uns amics, jo no en tinc gat. És, ah. és una gata que ha entrat i no n'era conscient del directe.
Doncs abraçades als gats, a les gates i als amics. Moltíssimes gràcies,
molt
bon
bé.
Cap de setmana.
Gràcies a vostè, bona nit.
Bona nit.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat el
43.202 43201 de la sèrie 51.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Recorda que aquest dilluns, dia 11, se celebra el sorteig 11 de l'11 de l'11, amb un premi d'11 milions d'euros i 11 premis d'un milió. Compra'l ja. 11. Ben jugat.
Lupis.
Què passa, Minguella?
Escolta, fenòmeno, hi ha una cosa que no entenc.
Atenció.
Per què ha desaparegut d'aquest gran espai que és la promo del Tot Gira?
Per què emboliques la troca? Enviem un missatge clar. Veus, ja estàs tornant a fer el mateix.
Escolta, deixa-m'ho a mi, campió. Dissabte, llevant Badalona Real Madrid i l'Atlètic de Madrid-Barça també de Lliga F. I diumenge, partidarro, Getafe Girona, el Barça Llanoeta i el Tot Gira, doncs farem la prèvia i tal. Una mica de minuts de comeria i xipum.
Tot Gira.
Dissabte i diumenge a partir de les 4 de la tarda amb David Clopés.
Què? Ha quedat clau, no?
Catalunya nit amb Manel Elias.
Els divendres a la nit entrem a la República de la Banana. Ens agrada molt aquest territori i especialment quan ella ens hi acompanya. Flavita, bona nit.
Hola, bona nit.
A veure, hem tingut moltes respostes aquesta setmana.
Sí, sí.
Això ha funcionat. A veure, recordem breument la vinyeta que teníem una parella, no?, en un paisatge així de camp. No sé si venim
sí, com
de...
fent pícnic o recollir bolets.
Exacte,
o...
sí. Sí, hi ha un cistell, jo vaig pensar en bolets, eh? I després,
jo també, sí, sí.
La dona assenyala cap al cel i allà hi ha un núvol que agafa unes formes femenines, diríem.
Sí, exacte.
I aquí s'havia de comentar la cosa.
Sí, i bueno, tu ja et dic que sí, ho hem vist, que hi ha hagut molta resposta i ha estat curiós. I la cosa és que, bueno, jo tinc dues mencions i una guanyadora.
Val.
I les mencions estan molt bé, però el que passa és que una, que és del GM César,
sí,
ell ja va guanyar un altre dia.
Ah.
Llavors, encara que m'agradi, donem una altra oportunitat. Però, bueno, us dic la seva.
Vinga.
El César, m'imagino que es diu César, li fa dir a la dona que assenyala el núvol, li va preguntar, més bé, allò és pressió atmosfèrica o estètica?
Està molt bé, eh?
Sí, a mi
no
tot i que sigui jocs de paraules...
No m'estranya que guanyi, eh, el César, a vegades, sí, sí.
Sí, 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 però César, bueno, hem de guanyar tots alguna vegada.
Exacte. Tots volem la Flavita a la paret de casa, o sigui que...
Exacte, i tu continua, que quan ho fas bé jo ho diré. Però...
Exacte.
I després tinc una altra menció que, bueno, en aquest cas, ha respost en castellà, i no seria un problema si algun cop guanyés alguna proposta en castellà que es pogués traduir, però en aquest cas no es pot traduir. Aquesta és una menció que qui ho diu és el José Ignacio, també a través d'Instagram, i que s'entén que l'home diu «Mira, sube a tender». I ella li diu «Tiende a subir, Paco». I ell diu «Eso». O sigui, com «Mira, sube a tender», i ella diu «No, tiende a subir».
Ostres, que bo, eh? És realment enginyós, eh? José Ignacio, molt bé, eh? Bravo.
Sí, però no el puc traduir. Tendir en català no és tendre la roba, crec que és estendre. Llavors, clar, no, però bueno,
funciona.
Molt bé.
Sí.
Tant de bo tingui enginy en català, també.
Sí, és veritat. Doncs ara sí, atenció, posem-hi un redoble de tambors. Perquè qui ve ara ja se l'emporta, eh?
Sí, se l'emporta, i haig de dir que hi ha bastanta gent que ha fet referència a les pluges o a les tempestes o a la dana, no?, de València.
Clar.
I jo pensava, no, prefereixo potser que no, perquè llavors, bueno, has de tenir aquesta imatge penjada i això ens en recordarem sempre, però vull dir que una vinyeta sigui temàtica a vegades és més complicat i tal, però la Veroditi, com Vero Oditi, diguem-ne, a través d'Instagram, ho ha fet molt bé, perquè li ha fet dir a la dona que assenyala «Haguera sigut molt millor que arribara la dona a tots els llocs i no la dana».
Ah, ostres, i tant.
Sí,
i tant.
I això m'ha agradat molt perquè, hòstia, sí, perquè ja sabeu, jo sóc una feminista recalcitrante.
Sí, sí.
I sí, si en comptes de la dana hagués arribat la dona, doncs...
I tant.
Hagués estat prou bé. Llavors, aquest cop guanya una tendra, una amable.
Sí, aquesta frase, a més, ho té tot, perquè té la part de la mala sort que tens a vegades amb les coses que et visiten i la mala sort de les que no et visiten també. Aquesta m'agrada molt. Doncs sí, felicitats, molt merescut a la seva parella Lluirà. Per cert, que aquesta setmana vaig estar a punt d'enviar-t'ho. Hi ha hagut vinyetes molt interessants sobre la victòria de Donald Trump també als Estats Units. Això un dia ho hem de comentar perquè
ha estat
molt bé com ho han vist alguns.
Clar, jo m'he promès a mi mateixa no dibuixar-lo.
És veritat, a veure si aguantes, no?
Sí, perquè és massa fàcil, és un acudit ell mateix. Però sí, és veritat que de l'altra banda de l'Atlàntic ja tenim gent molt bona que n'ha fet de bones, de veritat.
Sí, és recomanable, si els oients tenen interès, que busquin, perquè hi ha hagut coses molt xules, com les que rebem cada setmana del CAP i de la Flavita Banana aquí al Catalunya Nit, i ens encanta. Moltíssimes gràcies, que tinguis molt bon cap de setmana.
Gràcies a tu, adeu.
Adeu. El divendres li queden 8 minuts i els hem d'acabar bé. Sabem que ho farem en bona companyia. Però qui tenim avui aquí seguint el Catalunya Nit in situ des de l'estudi? Doncs és la Montserrat Melero, que he de fer una doble presentació. Soprano, per una banda, i una crac també de les manualitats. Ara ho tocarem, però la primera pregunta, Montserrat, benvinguda.
Bona nit, Manel.
Has après alguna cosa escoltant-nos avui?
Doncs déu-n'hi-do. Està clar que la gestió de la dana tindrà una conseqüència política i esperem que no ens oblidem d'això i que la gent surti al carrer i que triï bé els polítics que han de realment assolir aquestes possibles coses que poden passar, no? Que és com una tragèdia atmosfèrica, no?
De les notícies que hem estat explicant avui, que ja has escollit aquesta, que em sembla molt bé, però n'hi ha una que jo tinc aquí asseguda una persona que segurament canta millor que algunes de les persones que recolliran Grammys. Això ho puc dir així, no? Home, una soprano, això és molt fort.
Bueno, a veure, jo el que sí que estic és molts anys formada i, clar, evidentment, la tècnica i tot això, no? Però igual si em poses a ballar no em sortiria ni una frase cantada.
Tu, que vas tenir reconeixements importants, ara has derivat cap al món de les manualitats. Com passes de soprano a fer manualitats? I no sé si és una vena artística que combines les dues coses o ara ja has arraconat una mica l'altra.
No, primer vaig ser músic i molts anys vaig començar molt joveneta i em vaig estar molt ficada com un esport d'élite. Vaig estar moltes hores i molt ficada en això.
És dur, és molta disciplina.
Sí, molta disciplina. Un músic clàssic és molta disciplina. Disciplina, moltes hores d'estudi, molts assajos, i pensa que em vaig presentar a concursos internacionals.
El Vinyes, no?
Sí,
vas guanyar.
El Francesc Vinyes, vaig guanyar el premi de la Promesa Espanyola del quart i cinquè pis.
Que té molta rellevància, aquest guardó. I al final com derives cap a... Com ho vas deixant i et passes a les manualitats?
Bueno, vaig fer carrera i després, realment, amb les crisis que tenim a aquest país, que és el que venia dient abans, no? Que els polítics, al final, les formes de programar els teatres que no recolzen realment els cantants que som nascuts aquí de quilòmetre zero. Llavors, al final, doncs has de renovar-te, reciclar-te i fer altra cosa que t'agradi també.
O sigui, en general aquí hi ha una xarxa de teatres que busca molt l'estrella internacional, diríem, i quan hi ha qualitat aquí estàs en un estadi que no acabes de poder viure dignament de la teva professió?
Exacte, precisament ha hagut ara un baríton reconegut que ha rebutjat un premi a la millor veu de l'any 2023, que precisament està dient això, no? Que per què no es programa més a aquest país, no? En general, els grans teatres, no? El Real de Madrid, el Liceu, amb cantants que són d'aquí, no? Perquè tots els cognoms que veu són estrangers, que molt bé, perquè és veritat que ja potser són primeres figures i per vendre entrades va bé, però també és veritat que els rols secundaris també es podrien fer perfectament amb el nivell i la cantera de cantants que ha fet Espanya, perquè realment hi han hagut moltíssimes veus aquí a Catalunya, molt bones veus, i és una llàstima al final. Mm-hmm. Però bueno, ens hem de reinventar.
I tu ho has fet, aquests dies s'està fent el Saló Creativa Barcelona i ets una de les convidades d'honor, podríem dir, tens 40.000 seguidors més a Instagram. Explica'ns breument què és el que fas.
Res, jo vaig començar la pandèmia fent reciclatge creatiu i fent manualitats de tota la vida, però bueno, utilitzant els materials que tenia, i això a la gent li agradava perquè, clar, estaven en un moment que la gent agafava el que tenia a casa, una ampolla, una llauna, i llavors començaven a fer, i això et donava la vida, no?, perquè t'entretenia. I això ha sigut l'èxit de tenir seguidors.
Ets autodidacta?
Totalment. Sí, sí.
Com et poden espiar? On trobem el teu Instagram?
El meu Instagram és @dando.ideas. També estic al TikTok, que tinc 20 i pico mil seguidors també, i al YouTube, que estic començant allà. Però bueno, que sobretot que, bueno, les xarxes socials és una finestra realment per tot el que és la creativitat.
Imagina't quants liceus ompliries amb tota la gent que tens al teu Instagram i al teu TikTok, eh? Déu-n'hi-do, poca cosa. Molt bé, doncs, Montserrat Melero, moltíssimes gràcies per ser aquí aquestes dues hores al Catalunya Nit. Espero que les hagis trobat interessants. I ara, si et sembla, et convido a escoltar de nou música, l'última cançó que escoltarem avui. Aquest és un moment molt important.
Moltes
gràcies i molta sort. Montserrat Melero ha aixecat el dit pols, això vol dir que la cançó l'hem escollida bé, li agrada, a mi m'encanta també. És Jessica Prat, això es diu Life Is, es pot trobar al seu últim àlbum. I Life Is, és que la vida és, i aquí tot el que vulgueu posar-hi darrere. Ha estat una setmana intensa, marcada encara per les conseqüències de la Dana i per la victòria clara de Donald Trump. Hem treballat intensament amb l'Eli Espuny, produint-ho tot. La Marta Cristià i l'Eli Anava a tornar a dir l'Elis Puny, que treballa molt, però hem de dir també la Natàlia Ramon, preparant guions i temes. La feina intensa de la redacció d'informatius de Catalunya Ràdio, l'edició fina i acurada de Sergi Molero i el control tècnic Conchi Vecino, vigilant que tot el que fem soni bé i quan toca, llegint els meus moviments, que jo calli i, per exemple, pujar la música. Et desitgem un cap de setmana rodó i estarem molt contents nosaltres si dilluns a les 10 tornes a ser aquí. Tan contents com ella.
Bona nit, sóc la Núria Clemarés de la companyia Pagans i avui és un gran dia perquè hem ultimat els preparatius per poder fer l'espectacle Paraules que trenquen ossos, per fi, a Barcelona. Sí, després de més de 100 representacions per tot Catalunya, ara som a la capital aquest dissabte, dintre del Festival Clàssics, i estem molt contentes. Paraules que trenquen ossos, més que un espectacle, en diem una experiència escènica, perquè els que vingueu us endinsareu de nit al bosc amb un mòbil a la mà. Aquest telèfon mòbil us permetrà connectar-vos amb la xarxa secreta de comunicació dels arbres. I clar, els arbres es comuniquen a través de les històries i les llegendes que han anat sedimentant al llarg del temps. Així que ja ho sabeu, si voleu venir aquest dissabte a les 6 i a les 8 dintre del Festival Clàssics. No us ho perdeu, que no us ho hagin d'explicar perquè és molt xulo.